L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Els herois i les heroïnes són figures que neixen de les ombres del temps, teixides amb fils de valor, sacrifici i somnis. Són els protagonistes silenciosos de les sinfonies, els que viuen dins de les òperes, els que ens parlen des dels violins i els metalls amb veus d'èpica i fragilitat. Avui, amb el suport heroic de Rocío García al control tècnic, travessarem el mirall de la música per descobrir com els compositors han immortalitzat aquests éssers lluminosos en aquells mapes de l'ànima que anomenem partitures. Ets a la casa de Ràdio Sabadell i acabes de creuar el llindar de l'espia de Mahler. Els herois tenen un lloc privilegiat al cor de la música. Són ànimes valentes que bateguen dins de les partitures. N'hi ha molts tipus d'herois. Potser el més conegut és aquell que Beethoven esculpia amb notes vibrants, hereu dels poetes Schiller i Goethe. És l'heroi que anhela la llibertat absoluta, que es debat entre passions i tempestes interiors, com ho fan tots els esperits romàntics. Imaginem un mes de maig a Viena, en el rebedor del segle XIX, l'any 1804. Beethoven, sort i furiós, estripa el títol original de la seva tercera sinfonia, Bonaparte. El nou títol, Sinfonia heroica composta per celebrar la mort d'un heroi, revela un dolor profund. El darrer moviment de la heroica, que per cert, els Simfònics del Vallès interpretarem d'aquí una setmana al Palau de la Música Catalana sota la direcció de Xavier Puig. En parlarem la setmana vinent. Com deia, el darrer moviment de l'heroica no és un final, sinó un renaixement. Beethoven, després de navegar pels mars tumultuosos del destí i plorar davant de la tomba dels somnis trencats, ens convida ara a una festa. Però no una festa qualsevol, un triomf dansat damunt de les cendres de la desfeta. Després d'una explosió de sons, arriba un tema vestit humilment, gairebé tímid, com un heroi que s'aixeca després de la batalla, amb els genolls encara tremolants. És una tonada simple, presa del seu ballet, Les criatures de Prometeu, com si ens digués: mireu, fins i tot els déus van començar amb un pas senzill. I aleshores arriba la màgia, les variacions, com les mil cares del valor, la música es transforma. Ara és una fuga tensa, com conspiradors preparant la revolta. Ara un minuet elegant, com cortesans que no saben que el món és a punt de mudar. Ara una explosió de metalls, un exèrcit d'anònims alçant les seves armes. L'heroisme que celebra Beethoven no és el dels grans discursos, és el del pagès que llaura el camp després de la guerra, el del músic que afina el seu instrument mentre fora cau una tempesta, el de l'amor que persisteix. És la victòria del tot i així sobre el però. Quan els violins s'enlairen a la darrera escala, no sentim l'emperador Beethoven que va decebre el compositor. Sentim la gent comuna fent coses extraordinàries un dia normal. I és llavors quan entenem per què aquesta sinfonia dura més que fins i tot qualsevol imperi. Perquè parla dels heroïsmes silenciosos que mai no surten ni sortiran als llibres d'història, però que són els únics que veritablement canvien el món. I la darrera nota no serà un punt i final, sinó una mà estesa, una invitació a començar la nostra pròpia variació heroica.
Thank you.
I què direm de les heroïnes? Per exemple, Clara Wieck, nascuda l'any 1819 a Leipzig. Fou com un sospir musical que va irrompre enmig del romanticisme. Pianista prodigiosa, els seus dits van aprendre a dansar entre les tecles sota la mirada exigent del seu pare Friedrich Wieck, convertint-se aviat en una estrella matinal que captivava teatres des de ben menuda. La seva vida fou travessada per tonades d'amor intens i tempestuós, casada amb el compositor Robert Schumann, amb qui va compartir la més subtil i profunda complicitat artística. Les seves ànimes dialogaven en silenci a través d'harmonies secretes, esdevenint dos arbres abraçats per les seves arrels. Però la música de Clara era també una heroica lluita contra tempestes domèstiques. Va sostenir com un equilibri màgic la criança de 8 fills i les ombres doloroses de l'esperit trencat del seu marit. La seva força era melodia, resistència, fet art. L'any 1845 va brodar damunt d'un pentagrama les seves tres preludis i fugues, opus 16, fines xarxes de llum atrapant la profunditat oculta del mar musical. Escoltem el preludi i fuga número 2 en les mans de Joseph de Binghauer. Descobrireu com cada nota hi revela la seva saviesa íntima, la delicadesa tècnica i també la profunditat emocional, mostrant que les fugues de Clara Wieck eren petites catedrals sonores estructurades amb el rigor del contrapunt, però vives com el batec del cor. Thank you. i ara la crònica d'un home que ja no creu en els herois, però que encara busca el seu reflex en els vidres trencats del seu passat. Els primers acords de Héroe de Leyenda és com una porta que s'obre un món de boira i memòria. La guitarra de Juan Valdivia teixeix una introducció líquida i aleshores arriba la veu d'Enrique Bunbury, una veu que més que cantar, confessa, amb un timbre que sembla fet de pols d'estels i de cicatrius. Héroes del Silencio cantant un Héroe de Leyenda, un clàssic del rock. Yo lo estuvo.
Olvido en sus ojos apagados hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Richard Strauss, irònic i colossal, va imaginar-se ell mateix com un heroi en una partitura que és un mirall de formant. No va compondre el poema simfònic Una vida d'heroi per celebrar un conqueridor, sinó per preguntar-se què és de fet un heroi i, sobretot, qui era ell mateix sota la màscara del geni. La partitura no és una marxa triomfal, sinó un laberint d'orquestra on l'heroi, el mateix Richard Strauss, es perd en el laberint de la seva fama. El primer moviment, l'heroi, esclata amb força majestuosa, representant un esperit ardent ple d'ambició i de coratge. La música, ja escoltareu, és triomfal i radiant, revela un heroi que s'alça orgullós davant del món, desafiant el destí amb una confiança sense límits. Els adversaris de l'heroi, que aquest és el títol del segon moviment d'Una vida d'heroi, de Richard Strauss. Aquest moviment és un diàleg tens i punyent. Les notes són espurnes de conflicte, punyals musicals que simbolitzen crítiques, dubtes i enemics que assetgen la grandesa. És el combat interior, l'amargor de les veus que proven d'enfosquir la llum. Richard Strauss va immortalitzar els crítics musicals com una colla de fusters clavant claus a cegues. La música, ja notareu com esdevé cacofònica, gairebé grotesca, una caricatura en notes, fins que l'heroi, amb un gest de cansada grandesa, diríem, els ignora. I què importen les xiulades quan tens una orquestra sencera per cridar el teu nom? La retirada de l'heroi del món i la consumació, que aquest és el títol del sisè moviment del poema simfònic La vida d'heroi, de Richard Strauss, que conclou amb una bellesa nostàlgica i diríem també que transcendent. L'heroi desapareix amb dignitat, contemplant tot el que ha viscut, acceptant el seu destí amb serenitat i grandesa espiritual. És el comiat sublim i definitiu, l'última reverència a una vida viscuda en plenitud, perquè la música és el diari d'una ànima que es bat en duels invisibles.
L'espia de Mahler.
Quan el compositor americà Aaron Copland va compondre la fanfara per un home comú l'any 1942, era un crit de victòria. Trompetes que celebraven l'home comú, heroic en la seva normalitat. Però la compositora Joan Tower, mig segle després, va sentir que hi faltava alguna cosa en aquell retrat. I les dones, les que havien lluitat en silenci, les que havien trencat sostres de vidre sense que cap trompeta sonés en memòria seva. La seva primera fanfara per una dona fora del comú, de les sis que va compondre i que ha compost Joan Tower, no és un homenatge, sinó un acte de justícia poètica. Els mateixos metalls, trompetes, trompes, trombons, que va fer servir Copland, però amb un llenguatge diferent, on Copland dibuixava línies amples i solemnes, Tower escriu melodies que s'enlairen com llampades, que xisclen i després toquen el dos, com el valor que no sempre és aclamat. Tower va dir que la sèrie de fanfares és oberta perquè les heroïnes no deixen mai d'aparèixer. Són les dones que estudien i treballen alhora, les àvies que van lluitar ahir pels drets civils, les dones valentes que dia a dia s'enfronten als reptes invisibles i totes aquelles que demà continuaran obrint camins que encara ningú no imagina. I mentre hi hagi una dona que parli quan li diuen que calli, hi haurà una fanfara de Tower, de Joanna Tower, esperant-la, com aquesta.
Jordi Cos és l'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Tot va començar amb un somni. Bé, no, potser amb un record. O potser amb els dos. David Bowie, Brian Eno havien creat Herois com un crit contra el mur de Berlín, com una promesa que travessava el filferro espinós de la història. I ell, el compositor Philip Glass, sentia que aquell tema no estava del tot acabat. Que la seva bellesa no era només en les paraules, sinó en el que no s'havia dit encara. Així que Glass va obrir la partitura original i va deixar que la melodia el travessés. El mètode de Philip Glass sempre ha estat el mateix, repetir i repetir fins a trobar el canvi. Les notes de la seva quarta sinfonia titulada Herois van esdevenir patrons que s'enroscaven, ones impactant contra un dic, construint capes i capes de so com un pintor obsedit amb un únic color que de tant insistir descobreix tots els seus matisos, que potser aquesta és la millor definició que he pogut inventar sobre el que és el minimalisme musical. I al centre d'aquest laberint hi havia la veu de David Bowie, no present però sí permanent, una ombra que mai no et deixa, fins i tot sota la llum del sol del migdia. La Sinfonia Herois de Philip Glass ja no era seva, ni de Bowie ni de Brian Eno. Era de qui la sentís i s'hi reconegués, perquè els herois veritables no són els que escriu la història majúscula, sinó els que passen desapercebuts i tot així canvien el món. I ara, quan l'orquestra la interpreta, potser sentireu alguna cosa dins vostra, com si la música us recordés que potser vosaltres també heu sigut uns herois. Sí, tu també, i jo, i tots nosaltres. La música no és meva, és d'aquells que l'escolten i per un instant es reconeixen en ella. O com diem, podríem dir a la Sinfònica del Vallès, la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Quan David Bowie va escriure Sons of the Silent Age, fills d'una època silent, això va ser l'any 1977, era com si s'obrís una finestra a un Berlín dividit, on els fantasmes del passat es confonien amb els murmuris del present. La cançó, amb els seus versos enigmàtics, com aquest, per exemple, ells no moriran mai, només van dormir una hora. Contrasten entre les estrofes fredes i el cor «Baby, mai no et deixaré anar». Tot això era un laberint de dualitats. La raó i la bogeria, la memòria i l'oblit, la resistència i la resignació. La veu, fluctuant entre el cockney burleta i l'epicisme romàntic, semblava preguntar-se «Qui són aquests fills de l'edat silenciosa? Som nosaltres? Són els morts que encara caminen?»
Sons of the Silent Age stand on platforms, blank books and notebooks. Sit in back rows of city limits, lie in bed, coming and going on easy terms. Sons of the Silent Age pace their rooms like a cell's dimension. Rise for a year or two, then make war. Search through their one-inch thoughts, then decide it couldn't be done. To tracks by Sam Therapy and King Dice. Sons of the Silent Age pick up in bars and cry only once. Sons of the Silent Age make love only once, but dream and dream. Don't walk, they just glide in and out of life. They never die, they just go to sleep one day.
Philip Glass no va adaptar aquesta cançó que acabem d'escoltar, la va despertar. En la seva quarta sinfonia, Herois, Sons of the Silent Age, es converteix en un moviment de 8 minuts on les notes de Bowie sonen com un vent que remou les fulles d'un llibre antic. Els violins de Glass no imiten el saxòfon, el transformen en una pregunta sense resposta, repetida i repetida fins a l'èxtasi. On Bowie era fragmentari, Glass és circular. La melodia es repeteix, però a cada volta és una ona que xoca contra una roca i torna diferent. I el cor, aquell "I'll never let you go", ja no és una explosió romàntica, sinó una pregària que puja en espiral. Bowie va dir que la versió de Glass era com trobar un germà que no sabies que existia, i és veritat. Mentre la cançó original és un somni interromput pels sorolls de Berlín, la sinfonia és el record d'aquest somni filtrat per la memòria. Glass no només interpreta, revela el que ja hi era, però amagat sota el soroll. Dit en curt, Bowie va escriure una elegia pels perduts, els que sobreviuen sense fer soroll, i Glass va compondre un monument pels oblidats, els que ja no poden cridar però encara parlen. I avui, quan escoltem les dues versions, escoltem el mateix missatge en dos idiomes diferents. No morim, només ens adormim un dia. Però Glass ens recorda que tal vegada dormir no és el final, sinó una altra manera d'existir. Tota música és un record, fins i tot la que encara no s'ha escrit.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Peer Gynt, heroi sense corona, és l'aventurer ter que fuig i es retroba, ànima inquieta, que navega pels racons més profunds del seu propi ésser. Amb la música que Edvard Grieg va compondre com a brúixola emocional, Peer Gynt s'enfronta als monstres convertint la seva fugida en una èpica recerca de la veritat. La seva heroïcitat és aquella valentia íntima, la d'aquell que, errant pel món, aprèn finalment a enfrontar-se a ell mateix. Avui hem caminat al costat d'herois de paper pautat, d'aquells que la música converteix en eterns. No són figures de marbre ni estàtues als carrers de la ciutat, sinó presències vibrants que respiren i es mouen i viuen entre les línies dels pentagrames. Són el somni perdut de Beethoven, la delicadesa de Clara Schumann, la vida d'heroi en el mirall casolà de Richard Strauss o els herois d'èpoques silents de David Bowie i Philip Glass, esperits capturats en negres i corxeres, però vius, ben vius, cada cop que uns músics els fan sonar. Potser algun cop heu estat heroi sense saber-ho, quan heu alçat la veu per una injustícia petita, quan heu callat per escoltar algú que ho necessitava. I si no us han tocat cap fanfara, tant hi va. La música dels actes silenciosos també té la seva sinfonia silenciosa. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per sentir, per imaginar. Ens retrobem aviat. I recordeu, la vida amb música, com ens diem en veu baixa els companys de Faristol, just abans d'engegar el motor del concert, de tota música, ja sabeu, sempre serà un bon viatge. Thank you.